Què fer avui, ara, aquí? Un clàssic. Pensar abans d'actuar, resguardant-nos de les distorsions. Aprendre d'errors i horrors, de les temptacions hiperavantguardistes, dirigistes i buròcrates, i optar, en les nostres condicions concretes, per fórmules enxarxades més autònomes, autoorganitzades i assembleàries, conscients, a la Zapatista, que la nostra paciència ens fa savis i que tenim tota la vida per desobeir-la. Caldrà no deixar mai, en primera instància, de pensar, repensar-nos i contrapensar-nos. Que sempre hi haurà un dia en què no podrem més, que diria Estellés, i serà el dia que tal vegada ho podrem tot. Sant Tornem-hi, segle XXI, quan el què és tan important com el com. Per on tornar a començar? David Fernández, pròleg de Què fer, de Lenin.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses, ell pensa, nosaltres pensem.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem, ara més que mai. Xavier Antic, bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Benvingut al racó de pensar. Arribes
ben
retrobats, perquè hem anat veient-nos i sentint-nos i entrant i sortint. Però ens retrobem i has plantejat el racó de pensar que segurament tothom agrairà. És a respondre aquesta pregunta del què fer. Ara reproduíem una part del pròleg d'en David Fernández d'aquest llibre Què fer, de Lenin. I és molt oportú en aquests moments, no?
Molt oportú. Torna a ser la pregunta. Sempre hem acostumat, durant totes les setmanes que hem fet el racó, no?, a plantejar-nos més aviat temes.
Sí.
Diguem-ne, no?
La persistència.
La por. La consciència, la resistència, la sublevació, no? Uh-huh. Nocions que estaven en joc amb totes aquelles coses que nosaltres pensàvem perquè consideràvem que eren temes que estaven una...
Que la gent se'ls està plantejant, no?
Exacte. I una mica ara, segurament, davant d'aquest moment d'un cert desconcert, d'una certa incertesa...
De prendre decisions,
d'analitzar el que s'ha fet, com reprendre-ho des d'un altre lloc... Jo crec que és una pregunta que tots ens hem fet amb els nostres grups de WhatsApp, davant de les coses que passen.
I ara què?
I l'ara què vol dir ara què fer. Llavors pensàvem que era molt oportú, més que parlar d'un tema i preguntar-nos al voltant d'un tema, el fer-nos una pregunta que és una pregunta quasi bé primària, no? Amb la necessitat de retornar a una certa claredat, que vol dir a una certa lucidesa, d'entremig de totes les coses que estan passant, fer-nos la pregunta elemental, que és la pregunta del què fer, que jo crec que aquí el David, aquí així convoquem a través de les seves paraules,
sí, perquè
fa explícitament, no?, ja que no el tenim i no el tindrem durant unes setmanes físicament aquí, el poder fer-nos aquesta pregunta que ell refà i que és una pregunta bàsica, no perquè sigui banal, sinó perquè és fonamental, perquè és la primera de totes. Què fer, que no és una pregunta abstracta,
sinó què fer d'actuar.
Avui, ara i aquí. Per tant, una pregunta pel fer i, per tant, per l'acció, que apel·la al que jo individualment i cadascú de nosaltres pot fer i que apel·la també, sobretot, a una dimensió col·lectiva, que és què fem, diguem-ne, en aquest nosaltres que determina la nostra acció en el conjunt una mica d'uns altres.
I que és una qüestió que ens la plantegem quan estem davant d'una situació que aparentment resulta un cul de sac o una situació de difícil sortida i ens plantegem les accions, no els discursos, no? Les teories, no? Les accions. Què fer davant,
exacte,
no?
Exacte. És la pregunta...
Prèvia
al fer. Precisament, no? Des de la consciència de que és difícil fer alguna cosa si no pensem respecte d'allò que podem fer, que volem fer o que fins i tot hem de fer.
I que això no només ens ho hem plantejat o ens ho plantegem ara, sinó que al llarg de la història hi ha hagut pensadors que ens han aportat pensament en moments claus on hi havia aquestes situacions.
Exacte,
no?
Jo m'atreviria a dir, a més, que és la pregunta filosòfica fonamental. Sempre es pensa que la filosofia és una
qui
cosa...
Qui som,
no,
cap on anem?
Abstracta, qui és Déu, l'ànima després de la mort, aquestes coses tan estranyes. i per estranyes tan difícils de contestar, quan des de sempre la filosofia ha estat orientada a pensar el que som i el que podem fer respecte del que som.
Que és una crítica que a vegades es fa als filòsofs, de dir, bueno, penseu molt i l'acció.
Exacte, als filòsofs o als dits intel·lectuals o als teòrics o als reflexius, no? La reflexió és imprescindible, perquè si no som bèsties de càrrega, i per tant estem obligats a pensar les coses que ens passen i com podem modificar les condicions que determinen les coses que ens passen perquè, si pot ser, siguin d'una altra manera. Uh-huh. Tu deies molt clarament, i aquesta pregunta no és una pregunta nova, és una pregunta de, com a mínim, 24 segles d'existència, no? Però és una pregunta fonamentalment moderna. En Jacques Derrida, que és un filòsof que jo admiro amb absoluta devoció, recordava una cosa que potser val la pena per a la pregunta i, a més, il·lustra segurament per què ens la tornem a fer ara, aquesta pregunta, i per què tothom se la fa. Ell deia que aquesta pregunta va tenir una extrema importància en dos moments de la modernitat molt claus, que va fer que se la plantegessin dos pensadors, que un és Immanuel Kant i l'altre és Lenin. Perquè justament tots dos, en dos moments històrics molt diferents, se les van plantejar en moments revolucionaris.
Revolució francesa i revolució russa.
Revolució francesa i revolució russa. I per tant, en un moment en el qual, efectivament, al davant dels ulls hi ha la possibilitat de canviar l'estat actual de les coses. I davant de la possibilitat de canviar l'estat actual de les coses, perquè en tots dos casos l'estat actual de les coses era insatisfactori, la pregunta és què podem fer? És a dir, com podem canviar i alterar les condicions del que hi ha perquè no ens agraden, perquè no responen al que volem, perquè són font d'injustícia, i com hem de fer perquè allò que pugui substituir el que volem eliminar, treure o canviar, sigui més satisfactori, més d'acord amb les nostres expectatives.
I quin és el sentit que li dona Kant al què fer a la Revolució Francesa i quin sentit li dona Lenin al què fer a la Revolució Russa?
És molt important perquè, d'alguna manera, són dues qüestions extremadament urgents. Kant apela a la dimensió ètica i, per tant, estrictament individual. Una mica la pregunta al què fer és una pregunta que no interpel·la programes de partit, si m'ho deixes dir de forma banal, sinó que interpel·la a allò que a nosaltres ens preocupa i que ens ho preguntem pels whatsapps. Quan preguntem què fer vol dir què puc fer jo.
Què puc aportar,
com hi contribueixo, com davant d'aquesta situació que no m'agrada puc intervenir, no?
Treu-me el bloqueig on soc.
Exacte, més enllà de les coses que faig, que jo em dedico professionalment a aquesta cosa a l'altra, més enllà de les meves obligacions familiars, amb la gent amb la que visco, amb pares, mares, fills, filles, amb els altres, més enllà de tot això que és la marca de la nostra quotidianitat, la pregunta és què he de fer jo en la meva acció, més enllà de la pura supervivència.
No que m'ho donin fet i jo l'he fet.
Exacte, i per tant és una pregunta que no és gens en aquest sentit abstracta, inoperant, sinó que apela a la determinació concreta de les coses que fem. En contra, planteja Kant sempre, i això està molt ben vist i jo crec que és molt modern, en contra de l'acció impulsiva. És a dir, tots tenim tendència a reaccionar immediatament. Jo crec que Twitter ens dona bastantes pistes de com funcionem actualment, no? Que és la resposta immediata i reflexiva, l'impuls que de vegades quan el verbalitzem, de seguida pensem què he dit, no? Que no m'he pensat una mica el que havia de dir més enllà del pur impuls. Dimensió ètica, per tant, de la pregunta al que fer, és a dir, en què m'interpel·la a mi, com a subjecte individual i concret, i que és una resposta que només pot donar cadascú de nosaltres, i Lenin aporta una altra dimensió, que és el que podríem dir-ne, que és la dimensió política. És a dir, com aquesta pregunta del què fer és o no pot ser inseparable de la pregunta de què fem junt amb els altres, amb els quals sentim que l'estat de les coses és insatisfactori, i aquests altres amb els quals voldríem que l'estat de les coses fos d'una altra manera, que pogués resoldre tota aquesta enorme quantitat de coses que no ens satisfà.
I que no té a veure amb la impulsivitat, sinó amb haver pensat abans que allò que ens mou a vegades a fer coses d'una manera reflexiva, que pot ser protegir-nos, autoprotegir-nos, fugir de l'inestabilitat, no domini l'acció.
Completament, perquè la resposta impulsiva sempre és una resposta a la contra, no? Una resposta reactiva.
Ai,
què passa això?
Ai, què
m'han fet això? Ai, què poden tornar-me a fer això? No? I per tant, és quasi bé com... la resposta impulsiva sempre és una mena de cuirassa, sí. No? En la qual sempre anem al darrere dels esdeveniments. Una mica el que plantegen tant Kant com Lenin és reaccionar enfront d'aquesta tendència impulsiva a la mera reacció, posant una mica l'horitzó de la nostra resposta a la pregunta que fer un pèl més enllà de la pura reacció, no? I, per tant, preguntar-nos a què aspirem, no? Cap a on hauria d'adreçar-se la nostra acció, més enllà de la cosa concreta que ara, d'aquí una hora, haurem de fer, i, per tant, marcar una mica horitzons, estratègies, etc.
Aquest és el marc. I ara què?
I ara què? I ara què? No teníem res a fer. I ara què? I ara què? I ara despertem, no tenim por del seu poder. I ara què? I ara què? No teníem res a fer. I ara què?
I té a veure, també, quan parlem de què fer, i per això ho planteja Xavier Antic en aquests termes, d'acció, i no tant de relat, de discurs, no? A vegades la gent diu, quin és el relat, quin és el discurs? I els relats, si no estan farcits d'accions plausibles pensades, són mers relats que poden acomboiar confortablement a la gent.
Tant, no? Molt autocomplaents, no? Perquè, en el fons, els relats amb els que creiem que ens expliquem les coses no són més que això, més que relats, més que interpretacions, més que paraules i més que pensaments.
I que ens poden allunyar de la...
Completament,
de
no?
De la pròpia coherència, sí, del propi projecte.
I que
no?
Ens pot tranquil·litzar una mica en el pitjor sentit de treure el neguit a la mala consciència, no? Ja pensem, ja fem el relat, però el problema no és el relat,
és que
el problema
jo ja
és
la cosa. Jo ja he dit, no.
No t'ho has dit. El problema no és què has dit, sinó el problema és què has fet. Marx va fer unes tesis sobre Feuerbach que són mítiques, una de les quals jo crec que continua sent d'una validesa extraordinària, que ell l'atribuïa a la filosofia, però jo crec que val en general una mica per a qualsevol que pensi el món en el que viu. Marx deia, els filòsofs s'han dedicat sempre a interpretar el món, ara és l'hora de transformar-lo. Adequat una mica a la pregunta que tu fas, sí. I per tant una mica al moment en el que vivim, podríem dir que els reflexius han tendit a construir relats de les coses que cal fer, però no s'han dedicat a fer-les, no? S'han dedicat a interpretar les coses que van malament i allò que ens agradaria que passés, però no a actuar de tal manera que allò que voldríem que passés acabés passant. No?
Atenció, perquè aleshores, quan un es planteja, doncs, el sistema, com funciona en una democràcia i veu les urnes, diu, no, jo l'acció ja la faig el dia que voto. Però l'acció política estricta de l'individu ciutadà que continua vivint en les seves circumstàncies, en el moment de votar, actua triant un relat convertit en forma de compromís. Però, justament, la reivindicació de Hannah Arendt i dels pensadors, i de Lenin, sí, també, és l'acció no es redueix únicament a la tria, sinó a la tria quotidiana d'allò que et fa conquerir un projecte col·lectiu.
Completament. Amb l'alegria que tu dius les coses pot semblar una cosa molt innocua,
però no és
la qüestió radical, no? Tenim una certa tendència a pensar que la democràcia representativa es basa fonamentalment en la capacitat dels ciutadans i les ciutadanes per, a través del vot, elegir els representants en els quals es delega durant un període de temps limitat, després del qual farem una mena de balanç, diguem-ne, la responsabilitat de l'acció. I això, en part, és cert. El que sovint s'oblida quan diem això, és a dir, la importància del vot per delegar la nostra acció en els nostres representants, és que el que caracteritza el sistema democràtic no és només la representació, sinó també la participació. És a dir, que, d'alguna manera, la responsabilitat de la teva acció, deixa'm-ho dir d'una forma una mica brusca, és indelegable, no? I, per tant, no hi ha forma de dotar de sentit la representativitat del sistema democràtic si no és tenint molt clar que la nostra participació en la presa de decisions no és delegable i, per tant, ha de ser, d'alguna manera, contínua. Per tant, està molt bé el de plantejar-se què farem tal dia que tindrem eleccions en els quals determinarem quina és la papereta i, per tant, quins són els noms als quals atribuirem la capacitat de que em representin a mi, si no l'acompanyem de l'exigència de quina és la meva participació en l'exigència de que aquests que em representen facin allò que jo crec que ha de ser l'acció per modificar la realitat de les coses.
I atenció, perquè en el què fer, i això sí que està en el nucli central de qualsevol acció, és quin és el meu objectiu? Doncs fer el Matí a Catalunya Ràdio. Molt bé, d'acord, faig el Matí a Catalunya Ràdio. Però l'acció, i aquesta és la finalitat, ha d'anar acompanyada de la plausibilitat de poder-ho fer. És a dir, no?
Exacte.
Realment tinc els recursos per poder-ho fer, tinc l'equip millor, que sí que el tinc, per poder-ho fer. M'acompanyen els millors tons informatius per poder-ho fer, doncs aquesta és la clau, no?
Exacte.
No només definir l'acció, sinó les capacitats.
La seva operativitat, no? No només el què, sinó el com, per emparar-nos una mica
en el text
ja el David,
en la Bíblia, en la Bíblia del...
Sí. Segle XXI, quan el què és tan important com el
clar,
com,
clar.
No? Que d'alguna manera l'horitzó que determina la nostra acció, és a dir, allò pel que treballem, en totes les coses que fem, és indestriable de la mecànica concreta amb la qual això s'ha de realitzar. Cosa que, si ens hem de posar una mica pedagògics,
sí,
ens podria permetre pensar...
Sí, professor
que...
antic.
Que la pregunta que fer té dos sentits, fonamentalment, no? Una que apunta, com tu deies, a l'horitzó de l'acció a la qual ens dirigim. I, per tant, és obvi que no hi ha acció sense una finalitat que la determini, perquè, si no, l'acció és absolutament cega, no? Per tant, el que fer apunta al que es busca, de manera estratègica o, si es vol, de manera fins i tot utòpica,
sí,
no? Aquest horitzó que pot determinar els nostres actes. I, en aquest sentit, el que fer apunta sempre a un horitzó ideal de la nostra acció, és a dir, allò que en última instància perseguiríem. Però és cert que el que he fet també apunta a alguna cosa que no és només reflexiva, ni de l'ordre del pensament, ni dels ideals, ni de les finalitats, sinó de l'operativitat, és a dir, de la mecànica de l'acció concreta, real, i fins i tot pragmàtica i efectiva. Clar, en aquest sentit, el que he fet ha d'apuntar alguna cosa que realment sigui possible de fer i que, a més, depengui, que jo crec que això és molt important en bona part dels debats que tenim, que apunti allò que depèn del que jo faci, no del que facin uns altres, no? Perquè és l'extrema comoditat, no? El pensar,
o és que depèn
de... No, sí, sí, no, jo determino el que fer per allò que un altre finalment podrà concedir de determinar que faci. No, escolti, la pregunta el que fer implica el vostè què pensa fer. I, per tant, quina és la mecànica concreta a través de la qual vostè pensa realitzar o començar a realitzar aquell horitzó ideal cap al qual
tendeix,
tant,
no? Per tant, no dissenyar els horitzons de l'acció en funció de la no operativitat d'aquella
objectiu. No, sobretot, no fer una cosa que és quasi bé perversa, si es formula en aquests termes, que és no contestar la pregunta que fer dient allò que cal que els altres facin. A més, això és comodíssim, no? Perquè llavors resulta que la pregunta inexcusable, que és què he de fer jo, què hem de fer nosaltres, queda desplaçada en un àmbit de determinació en el qual...
I tu quedes...
Jo no puc fer res.
Jo he dissenyat l'acció de manera pura...
Perquè un altre la resolgui. No, escolti, no, les coses no van així, diguem-ne. I, a més, jo crec que aquesta distinció que ara hem fet entre l'horitzó de la nostra acció, podríem dir-ne a llarg plaç, i tan simple. I l'horitzó de la nostra acció en la cosa concreta a través de la qual s'ha de materialitzar és ni més ni menys que la distinció clàssica entre l'estratègia i la tàctica. L'estratègia tira cap a lluny i la tàctica mira cap a ara, cap a demà, cap als propers mesos, no?
I no delegar la responsabilitat. Ens hi ajuda a pensar Hannah Arendt.
El fet de que l'ésser humà sigui capaç d'acció significa que cal esperar d'ell l'inesperat, com també significa que és capaç de realitzar el que és infinitament improbable. I això és possible degut només a que cada ésser humà és únic. Però l'acció mai no és possible en l'aïllament. Estar aïllat és el mateix que estar mancat de la capacitat d'actuar. L'acció i el discurs necessiten de la presència dels altres. Hannah Arendt, La condició humana.
Munduari begiratzeko modu bat.
Recordeu, que la banda sonora del Racó de Pensar va a l'Spotify, que la podeu recuperar, que és una meravella, aquesta cançó de Miquel Urdangarín. Però...
Sí, perquè fixa't, diu, una manera de mirar el món, sí. Una manera de cantar amb els vells amics, una manera de saber esperar. Molt maco.
Saber esperar, saber aquesta esperar. És una altra, perquè el que et pot passar és que defineixis l'acció i et quedis aïllat, perquè aquesta acció no va acompanyada de tot el que la...
De tot el que la mou, de tot el que la mou.
I intentar, suposo que apartar tot allò que et paralitza, no?
Aquest segurament és el gran problema per totes les coses, fins i tot per la vida, que és saber, dit en plata, destriar el gra de la palla, no? Hi ha moltes coses, hi ha molts inputs, hi ha molts problemes, hi ha moltes qüestions, hi ha molts elements que distorsionen, però segurament a l'hora de pensar, una de les poques coses, com a mínim, que porta a portar el pensament és una certa, això, una certa claredat, una certa jerarquització entre les coses que importen, i també fins i tot una certa jerarquització en les coses que ens preocupen i que poden ajudar-nos a resoldre com sortir de l'impàs en el que de vegades el que hi hagi tantes coses ens fa sentir-nos una mica marejats i una mica sense brújula, no? A mi m'agrada molt, a més jo sóc molt caminant i molt d'això, lo de la brújula orienta, no? Pots estar enmig de boscos, arbres, arbustos, que no saps on deixen, però tu saps cap on vas.
Sobretot si penses el que tu penses.
Si penses el que tu penses...
Quines són les teves conviccions?
Sí, sobretot si saps, jo vull anar cap al nord, o vull anar cap al sud-est, o cap a on vull anar, no? És a dir, el destriar l'orientació de les nostres accions més enllà de les tantes coses concretes que jo crec que aquests dies ens passen en totes les converses amb els amics i amb les amigues, que hi ha tantes coses, i totes estan tan interconnectades que un té la sensació d'estar entre el mig del bosc en el qual arbustos, arbres de molt diversa naturalesa, l'entreteniment pel bolet que ha sortit, acabem no saber, escolta, però a què estàvem aquí? Per a què estàvem aquí?
Per resoldre la pregunta, què fer cadascú de nosaltres? Xavier Antic, moltíssimes gràcies.
Un plaer, Mònica.
Ens n'anem amb Mireia Vives i Borja Peralta.